Gràcies a la una. Comença ara, no venim en manual.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui abordarem molts temes. Començarem parlant sobre com dissenyar activitats d'oci inclusives aquest estiu. En parlarem amb Nélia Sánchez Oviedo, de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca, i també amb Patricia Menacho, mare d'una nina amb paràlisi cerebral i assessora sobre inclusió a una associació de veïns. Després tindrem tertúlia i reflexionarem amb infants, pares i joves sobre com abordar amb els fills converses sobre temes complexos. Després ja continuarem amb la part més lúdica del programa. Entrevistarem a pares i fills per saber què els agrada fer en família, en què no coincideixen i quin consell donen per entendre's millor. I engegam secció de test de l'estiu. Avui en Rubén, de 10 anys, ens parlarà dels seus plans d'estiu. Després, com sempre, tindrem iniciatives i propostes molt variades i secció retro. Una secció retro avui, a més, bastant moderna, perquè recordarem els 20 anys de xarxes socials. Preparats? Idò, arrencant ja a No venim amb manual. Amb l'arribada de l'estiu, moltes barriades i municipis organitzen activitats a l'aire lliure. Festes populars, revetlles, actuacions familiars o tallers per infants. En els darrers anys s'ha fet un esforç per tenir més present soci familiar, pensant en propostes adaptades a diferents edats i facilitant també la participació de les famílies. Però avui ens demanam, aquestes activitats arriben realment a tothom? Són accessibles? Ens fixam realment en els detalls que poden facilitar o dificultar la participació de totes les persones, sigui quina sigui la seva situació? Avui en volem parlar amb una convidada que forma part de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca, que ja la coneixem aquí a No venim amb manual, Nélia Sánchez Oviedo. Bon dia, Nélia, com estàs?
Bon dia.
I que ve acompanyada també d'Anna Patricia Menacho, que és mare d'una nina amb paràlisi cerebral i ella actualment està assessorant a una associació de veïns sobre inclusió. Bon dia, Patricia.
Buenos días.
Moltes gràcies a les dues per ser aquí. I anem a començar demanant-vos un poquet per la vostra experiència, perquè tu, Nélia, també ets mare d'un al·lot amb paràlisi cerebral. Quines són aquelles barreres més habituals que tal vegada no se veuen, però que hi són?
Bueno, principalmente yo creo que la principal barrera es la falta de conocimiento. Al final, lo que se trata es de intentar que todos puedan participar, pero a veces cuando pensamos en actividades, no pensamos en que estas actividades puedan excluir la participación de algunos niños. Y de lo que se trataría es un poco de dar a conocer a las asociaciones o a aquellas empresas que trabajan con el tiempo libre cómo pueden hacer que esas actividades sean mucho más accesibles y puedan llegar a todos. Y que sean accesibles, bueno, cuando hablamos de accesibilidad universal, que es además es una ley, es decir, que todos deberíamos tenerla presente a la hora de diseñar actividades, hablamos de accesibilidad cognitiva, accesibilidad física y accesibilidad sensorial. Y yo creo que teniendo en cuenta algunas pequeñas cosas respecto a esto, podríamos hacer que realmente pudieran participar mucho más niños.
Moltes vegades són les associacions de veïns, com la que assessora na Patricia, les que organitzen les festes d'estiu en els barris. Quin consells els donaríeu? O que creïs que haurien de tenir en compte? O s'ha d'organitzar una festa perquè sigui més inclusiva?
Se podría realizar con más monitores que realicen las actividades cooperativas, preguntando a la familia qué realiza cada niño, uh-huh, integrándolo con cooperación de los demás niños que realizan la actividad.
D'acord. Hi ha detalls pràctics? Ara, si ens escolta una associació de veïns que diu com ho podem fer per tenir aquesta mirada més atenta, quants espais, informacions, horaris, que puguin ajudar a facilitar la participació de més famílies?
Bueno, sobre todo teniendo en cuenta los apoyos visuales, las señalizaciones muy claras, al final esto beneficia a todos. No es que solamente sirvan para las personas con discapacidad, sino que además la gente mayor, niños que todavía no hayan aprendido a leer, todo esto va a facilitar el acceso a estas actividades. También podemos tener en cuenta, pues, evitar luces parpadeantes, unos altavoces con un volumen descomunal. Hay muchos niños que tienen hipersensibilidad acústica, por tanto, si ponemos unos altavoces enormes, pues posiblemente estas familias ya no acudan a este tipo de eventos, y bajando el sonido al final pueden participar todos. Los espacios cota cero para a nivel de barreras físicas quiere decir que esté todo al mismo nivel.
Que no salen de pujar escales, escenarios...
Los escenarios no son accesibles. Y si realmente se necesita un escenario, sí o sí, pues que sea bajito y que no sea muy elevado, porque ya no solamente que no puedan subir personas con movilidad reducida, sino que muchos niños no tienen la capacidad de mantener la cabeza elevada mucho tiempo o a nivel visual. Como ha dicho mi compañera, apoyos especializados, pues estaría bien que siempre haya al menos uno de los monitores que tenga conocimiento para ser capaz de flexibilizar esa actividad para que puedan participar todos los niños. Que los niños que tienen discapacidad puedan estar en las primeras filas, los que tengan dificultades de atención, para que realmente puedan entender la actividad. Un poco, pues sí, más o menos... Con estas...
De vegades són propostes senzilles que, sense implicar grans recursos, poden suposar una diferència important.
Totalmente. Puede implicar que muchos más niños puedan estar y puedan participar. Y como ha dicho ella, si las actividades son cooperativas y al final todos los niños ayudan a todos y cada uno puede aportar algo en esa actividad.
Sí, con la simple sencillez, por ejemplo, en el cole de mi hija, a la hora de jugar, pues le colocan un pañuelo y ella lo sostiene y los niños salen corriendo. A la hora de hacer una obra de teatro, tenerle presente con la movilidad que tenga y tirar confeti, y siempre que sea un niño la que le acompañe, haciendo cooperativamente y que estén todos en una, no individual como se va haciendo. Son pequeños pasitos que se puede realizar en el grupo completo.
Clar, ara ja estàu parlant, en aquest cas, més de companys, perquè a banda de associacions de veïns, clar, per exemple, a nivell escolar, ara que posau aquest exemple, també les associacions de mares i pares organitzen tot tipus d'esdeveniments, festes, activitats de Nadal, fires, berenars... Imagina que aquestes mesures que ens heu anat proposant ara també podrien ser útils en aquest àmbit, no?
Por supuesto, es decir, esto sirve para una fiesta de final de curso, una fiesta de barrio, para cualquier cosa. Y es ser un poco flexibles y estar atento a esas dificultades y poner un poco de remedio, porque es verdad que no hay una dieta, decir, bueno, si haces esto será 100% inclusivo, porque cada niño es un mundo. Pero si estamos atentos, si observamos, y cuando viene una familia que vemos que tiene una dificultad, pues hacemos por acercarla, por preguntarle y por incluirla, pues yo creo que al final no es tan complicado. Es ese cambio de mirada que muchas veces nos cuesta cuando estamos muy acostumbrados algunes coses.
Idò, moltes gràcies, Nélia i Patricia, per tot aquest consell i per ajudar-nos a repassar com podem aconseguir unes activitats d'oci més inclusives.
Gràcies a ti.
Darrerament al programa han tocat diversos temes de criança parlant amb especialistes i amb pares i mares. I en aquestes tertúlies ha sortit diverses vegades la reflexió de que sovint no s'eduquen els fills pel món real. Se'ls sobreprotegeix, se'ls eviten certes realitats o es retarden responsabilitats perquè els fills no pateixin i siguin feliços. Per aquest motiu, en un capítol anterior, vàrem parlar amb un especialista sobre com parlar amb infants i adolescents de temes complexos. Ara, però, anem una passa més enllà i volem conèixer també la visió de les diferents generacions. Avui hem ajuntat a pares, a joves i a nins per reflexionar sobre com creuen ells que s'haurien de parlar en famílies temes delicats per poder mostrar als fills la realitat d'una forma, diríem, ajustada a la seva edat o a la seva capacitat per entendre aquesta realitat. Per parlar ens acompanyen dos nins, en Joel i na Núria.
Hola.
Una altra Núria.
Hola.
Tres joves, na Eduarna, Margarita i na Araceli.
Hola.
I dos pares, na Vicky i en Toni.
Hola. Hola.
Preparats per aquesta tertúlia?
Sí.
Sí. Sí. Sí. Bé, anem a entrar en matèria. A vegades a la vida ens trobàvem en situacions complicades, com pot ser la pèrdua d'un ésser estimat, una separació, un problema de salut mental, problemes econòmics, i molts pares no saben com explicar aquestes situacions en els seus fills. De vegades fins i tot prefereixen amagar-les, no? Per no fer mal en aquell infant, perquè creuen que no està preparat per saber aquella realitat. Començant parlant amb vosaltres, Toni i Vicky, per què penseu que costa tant a pares i mares abordar aquestes realitats amb els fills avui en dia?
Jo crec que això parteix de que els pares tenen por de fer mal a l'infant, vull dir, van amb por, perquè potser quan eren petits
ho varen patir ells.
Però això implica posposar el problema, implica no preparar-se a l'infant per el que li vendrà a la vida. Vull dir, nada.
Sí, jo també trobo que és un tema de por. És un tema de por perquè nosaltres no ens han ensenyat, no tenim eines. Quan jo era petita hi havia temes que anaven sense filtre, temes com l'envelliment, la mort, anaven sense filtre, tu t'enteraves directament, i hi havia temes que eren tabú i no s'enxerraven, i clar, no ho saps manejar perquè no t'han ensenyat.
Clar, que precisament ha passat això, no? Hi ha temes que abans eren tabú, com podria ser els canvis a la pubertat, la salut mental, que avui en dia sí s'aixerren, amb una mica més de naturalitat, però altres com l'envelliment i la mort sí que se vivien d'una forma molt més natural que no ara, no? Que no se'n parla.
Ara tot és tabú, no se'n parla, perquè és un món com a de Disney, no? I és aquesta por a que l'altre patesqui, no? Per la vida es patimenta i serà. Llavors s'ha de fer d'una manera natural però progressiva, no així com a lo millor ho feien abans a la bèstia, però aquest tema se poden xerrar adaptats a l'edat de la persona que ho rep.
Anem a parlar amb els nins que ens acompanyen avui a la tertúlia, en Joel i na Núria. Vos agrada poder parlar amb els vostres pares de la realitat de la vida, del vostre voltant, i penseu que s'han d'explicar temes que a vegades són complicats o delicats?
Jo crec que sí, perquè si no, després, primer, que a lo millor després a l'escola o a algun lloc algú t'ho diu i tu te quedes com... Què?
Clar.
I a més, que t'acabaràs en donant compte, i és millor que t'ho diguin algú en qui tens confiança i que t'ho pugui explicar millor que després en donar-te'n compte així de cop.
Joel?
Jo creo que cuanto antes mejor. Si puede ser cuando eres más pequeño... Bien, porque como ha dicho Nuria, si no, o te acabarás enterando por el colegio o por internet y de una manera muy brusca. Así que yo creo que si se explica ajustado a la edad y bien explicado, sin metáforas, yo creo que cuanto antes, mejor.
D'acord. Núria, a l'adolescència és més fàcil o és més difícil parlar de segons quins temes amb els teus pares?
Depèn molt del tema, però sí que és una edat que ja ho entens tot millor, ja se pot ser d'una manera molt més realista, però sí que se necessita molt més suport perquè és una època de canvis i estàs molt més emocional i te pot afectar molt més.
Clar, també estàs més sensible, no? Anem en els joves i en els vostres records, perquè ja sou un poc més grans. Vosaltres penseu que s'ha d'esperar a que el nin o la nina demani? O ja se li han d'anar contant realitat de sa vida, com deia en Joel, des de que és petit i quan abans millor?
Jo crec que com més aviat millor,
però sí que és vera que amb molt de tacte. També m'agradaria dir empatia màxima cap als pares, perquè és molt difícil, perquè has de conèixer molt en el teu fill i mos equivocarem, perquè la vida és així. Però crec que és molt important des del començament, perquè quan ja surt, quan ja ho demanen és que ja saben coses.
I potser no són adequades,
exacte,
no? I estàu d'acord, Eduard i Margarita?
Sí,
jo
m'espero.
És que hi ha vídeos que m'apareixen molt, molt interessants, que és, per exemple, un físic quàntic que explica una nina de primària, un nin de secundària i diferents etapes, explica una teoria quàntica de diferent manera. I tots l'acaben entenent. Per què? Perquè l'adapta. Per tant, el que estem dient de comptar les coses depenent de l'edat, depenent de la persona, del nin, de la nina, i de trob que sí que s'ha de fer abans, cada un en el seu temps, però sobretot de manera adaptada.
Dues coses a tenir en compte. Una, crec que el que dèiem abans de que hi havia temes tabús i de que la mort, per exemple, abans es tractava d'una forma diferent, crec que també el fet de que la religió hagi perdut força ha fet que molta gent perdi respostes socialment acceptades i crec que s'ha de tenir en compte. I per una altra banda, en temes de si s'han de xerrar o no, Ventura no fa falta tenir una conversa directa, asseure-se i xerrar dels temes, sinó assentar unes bases prèviament que a poc vagin introduint en matèria. I sobretot en infantil i primària hi ha moltíssims contes i la literatura, els dibuixos, l'art pot ser un recurs molt fàcil per treure el tema i generar certes preguntes que sorgeixin d'ells mateixos i saber què t'interessa realment i no contestar-te unes preguntes que jo crec que tens, però potser no.
No són, pot ser el que a tu t'interessa, no? A veure, començam amb els nins ara a donar les respostes, no? De quina manera penseu que s'ha de parlar sobre aquest tema perquè seu infant o s'adolescent escolti i se senti còmode quan parla d'aquest tema amb els pares?
Idò, jo crec que ho han de dir tipus normal. T'ho han d'explicar com si t'estessin xerrant de qualsevol altra cosa.
D'una forma natural.
Sí, exacte.
Igual que t'ensenyen que comer mucho dulce es bueno o que no hay que pasar mucho tiempo en las camas. Que comer mucho dulce...
Casi cola.
Que comer mucho dulce es malo o que no hay que mirar muchas pantallas, también te tienen que enseñar este tipo de temas, tratarlo como algo normal, como algo que no es malo, algo natural.
D'acord, abans has dit no metàfores, no?
No, porque luego confundes a tu hijo y también te confundes a ti.
Acaba tothom fet un... Sí. Molt bé. Se confia de vegades massa, pares, en que a l'escola ja se parlaran d'aquests temes o que ja s'hauran informat per companys o amb internet i total, quan ja ho saben, no fa falta dir res?
No. No, jo no confio que l'escola l'expliquin segons què i, des de luego, no confio ni es companyi ni internet. O sea, no.
Internet és el pitjor.
No, però passa de vegades, sentit. En general. Sí. No pot ser jo el vostre que, cas, sinó...
Crec que a vegades les famílies confien que això, que segons quin tema se trataran a l'escola, i a vegades l'escola intenta fugir de segons quin tema perquè pensen que això ja ho trataran a casa i, al final, no ho trata ningú i ho cerquen
internet. Jo sé que en internet.
Que és el pitjor que poden fer. És clar, imagineu si ara estem debatent lo difícil que és per un pare o mare a un fill o filla explicar-li segons quin temes. Imagina't un mestre o una mestra que digui, vale, li explica a 30. Men,
i cadascú no amb un punt de partida diferent, clar.
Sí. I les seves interpretacions de lo que se digui.
Que després arriben en els pares i els mestres molts, de fet, moltes vegades, això ha sortit en ocasions, molts mestres no volen abordar segons quins temes perquè tenen por després de les reaccions dels pares.
Sí, després hi ha una coa de pares per fer tutoria que fa la volta en els passadís.
Clar, que Antoni a més és professor,
sí.
No? Per
tant... Val més fer una reunió sí. I ja està.
Bé, com han dit, un dels temes que més costa abordar la societat actual és el procés d'envair, no? Comentàvem que abans se veia d'una forma més natural, també hi havia els padrins a casa i podies veure com se feien grans, no? Era una cosa que anaves veient. La Margarita apuntava un tema interessant, que abans tothom anava més a una a l'hora de donar una resposta. De quina manera podríem abordar aquest tema? Com se podria parlar sobre el cicle de sa vida amb infants i joves, així com se'ls parla d'altres processos naturals?
Ja està, que és algo natural. Que
ja està.
Todos vamos a envejecer y que ahora mismo mientras hablamos hay gente que está naciendo, es ley de vida.
És que sí.
Ja està, arreglat. Ja ho hem arreglat o voleu afegir alguna cosa?
Jo voldria tocar el tema de interacció intergeneracional. Ens hem de mesclar amb gent de diferents edats i això implica mesclar-se amb la gent gran i xerrar i trobar espais on tot poden compartir, perquè si veu gent de diferents edats inevitablement coneixeràs les diferents etapes de la vida i el que té.
Clar, no fa molt de fet, vàrem tenir una tertúlia amb una padrina en el programa i precisament parlàvem d'això i de que moltes vegades, per aquesta falta de relació que diu Araceli, se cauen molts estereotips, com que la gent gran ja no té cap interès, sempre està enfadada, tot això no ajuda, no? Després és hora de veure l'envelliment com una etapa més, sinó que directament s'evita parlar-ne.
Crec que també parlar molt de quan es perd, per exemple, un padrí o una padrina i xerrar molt del seu net o neta, però també com tu ho duguis i ho posis en paraules ajudaran el teu fill o filla a dur-lo millor. És normal estar trist i te pots mostrar vulnerable, per dir-ho de qualque manera, i crec que els infants també han d'estar allà per donar-te un poc de suport fent-te un dibuix o xerrant amb tu, donant-te un mocador, etc. Però que tu també siguis capaç de mostrar-te vulnerable però que la vida continua ajuda a normalitzar i donar com un exemple de com creus tu que se supera millor aquesta etapa.
Volies dir alguna cosa, Araceli?
Sí, volia afegir, agafant el que ha dit la Margarita, que és molt important, com a adults hem de recordar que nosaltres tenim la maduresa mental per afrontar uns temes i processar-los, però els infants encara s'estan desenvolupant. Per tant, si bé està molt bé xerrar i dir les coses i ser transparent, han de fer l'exercici de dir, espera't, això, aquest pes no li puc carregar a l'infant a damunt. I igual que és superimportant dir les coses, també els han de comunicar d'una manera adequada perquè l'infant la pugui processar i pugui aprendre d'ella i no fer-lo créixer massa de pressa.
Clar, aquí surt ja, el tema se complica molt més perquè és vera que el món hi ha tota una sèrie de realitats, però després també cadascun té una maduresa o una capacitat per processar aquella informació. És el que parlàvem, no?, abans, ajustar-nos una miqueta a l'etapa que està vivint aquell lot sense potser amagar-lo o emprar idees que encara el confonguin més, no? Bé, avui no hem parlat amb especialistes, hem escoltat directament la vostra veu, de nins, de joves, de pares, les vostres opinions, un tema complicat. La pregunta era de quina manera penseu que s'havia de parlar amb els fills de diferents temes de la vida, tot i que alguns, com els que acabem de comentar, són complexos, adaptant-nos precisament a la seva edat o a les seves capacitats. Vos agradaria dir alguna cosa per concloure? Voleu afegir alguna cosa més?
Pues que s'ha de fer de forma progressiva, adequada i natural.
Molt bé. Alguna cosa més per aquí?
Que està bé equivocat-se, que no passa res, ho fem el millor que podem i intentar-ho és el més important.
Que des de que som petits, vull dir, hem de treballar un poc el tema de la confiança per poder xerrar de tot i que xerrar-ho en naturalitat.
Cuanto antes mejor, pero cualquier cosa menos que lo busque en internet.
Això no, això ho evitam, no?
Enciclopèdia.
També tardarà en trobar-ho.
Que tot és... No es tracta de seure'n 10 anys i dient de xerrar, no. L'aprenentatge comença des del moment que neix i segons com es cadascú i com se desenvolupa, però des del moment que neix, poc a poc.
No hi ha de les pel·lícules americanes que quan fan 12 o 13 entren a la pubertat i diuen, si han de parlar.
Si se sabeix i els dius ocellets. No.
Ajudeu-vos molt de recursos externs. Pontura pec molt de mestre d'infantil, però hi ha contes, hi ha dibuixos, hi ha pel·lícules, històries, teatres, etc., que ja han tractat aquest tema. És a dir, Pontura mos poden ajudar per encetar el meló de dir, ai, he de xerrar d'això i no sé com. Mira, he vist aquesta pel·li i ja ha sortit aquesta escena. Vols que en xerrem? Per exemple.
D'acord, molt bé. Tema complicat, hi haurà segona part. Vols afegir alguna cosa, Eduard? Que t'hauria de fregar-te les mans.
Que també els pares i mares deixin clar que ells també estan aprenent. És a dir, que facin veure'n els nins, que també estan aprenent i que tots se poden ajudar entre si.
Molt bé, un missatge molt important també. Acabam així la nostra tertúlia i fem una petita pausa perquè ens fa falta.
Thank you. l'estiu amb Vivetres Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a sa gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, que picou de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
I avui toca la nostra secció d'entrevistes a pares i fills, en les que volen descobrir més sobre les diferències generacionals, però també sobre què els uneix. I els entrevistats d'avui són en Manu, Nerlina i en Mateo.
Hola!
Hola!
Que, com esteu? Esteu preparats?
Sí,
sí.
Nerviós.
Perfecte. I doncs, vinga, per llevar nervis anem a fer una pregunta senzilla. Què vos agrada fer en família? Teniu alguna afició en comú?
A veure, tenim bastants aficions en comú. I encara sé que no són aficions així... O sigui, a poca gent no li agrada, però, bueno, ens agrada anar de restaurant, a cinema i fer activitats així en família.
Molt bé. No t'ho pensis, hi ha molta gent que no li agrada anar a restaurants.
Anar a la platja, també, no? Sí, la platja, també ens agrada la platja.
I per què recomanar una a la platja en família, per exemple?
Per... Bueno, ¿hablo yo?
Sí.
Pues, perquè és una forma de... Pots anar, relaxar-te, estar més units, fer activitats junts...
Molt bé.
Esquitxar.
Esquitxar, molt bé.
I, sí.
I ara... Mirant l'altra cara de la moneda, en quin guts no coincidiu tant?
A veure...
Bueno, a mi els videojuegos no me gusten i...
I, bueno, a nosaltres ens agraden.
I a Mateo els dibujos també.
Sí,
que...
a mi, per exemple, a mi m'agrada molt dibuixar i tot el que sigui així, però a Mateo no li agrada tant i ma mare... No m'ho ha acabat de plantejar mai.
Però no, jo dibujo fatal.
Bueno.
Fatal.
I, per exemple... Quin és el vostre joc de taula preferit, en el cas de que jugueu?
Mateo i jo.
Jo i la meva mare, escacs.
I jo...
Tu te'n poses a dibuixar i...
Sí. Jo...
I nada, no.
I els escacs, has dit, Mateo, vora? I qui dels dos du millor perdre?
La cosa és que jo crec que el que ho du millor perdre sóc jo.
Clar, perquè dius...
I jo no sóc el que jugo escacs, així que no ho sé.
Jo m'enfado, a vegades, quan
ho
pierdo.
En escacs, clar, perquè com mai no jugo...
Però una cosa diré, a vegades és fàcil enfadar-se amb això, eh?
Sí, bueno, jo tengo peor perder, creo que ellos dos.
Sí? Val. No, està bé.
No me gusta perder con los niños.
Val, i ara, perquè un pare i un fill, o una mare i els seus fills, en aquest cas, passin temps plegats, què recomanau fer?
Bueno, a tener aficiones o intentar interesarte un poco por las aficiones de tus padres, estaría bien, y también de tus hijos, y hacer cosas en común también, y hablar, ¿no?
Sí, y que no te impideixi provar, és a dir, que de vegades cedeixis, si un vol fer una cosa tu lo facis i a lo millor és que t'acaba agradant.
Por ejemplo, probar el japonés,
sí,
que a Mateo no li agrada.
No li agradava i vam aconseguir que mengés... 3 pesos, està bé, està molt bé.
Molt bé. I ara, d'una manera més reflexiva, què recomanau evitar? Perquè vos dugueu bé. O per passar temps plegats.
Bueno, no discutir, provar les coses, no dir no quan no l'has provat, perquè si no l'altre s'enfada.
Molt bé, molt bé.
Jo una cosa que crec que hauríem d'evitar i que no feim esbarallar-se, però a mà oberta, o sigui, a traca.
Bueno, que no feim.
Però, clar, partim de la base de no barallar-se.
És una cosa que feim sense vosaltres, remordiments, però, home, estaria millor no fer-ho.
Vosaltres dos, sí.
Sí, okay. Bueno.
Sí. Però bé, ara, a part d'aquestes anècdotes, una anècdota graciosa que heu passat tots junts.
Bueno, a veure, hem viscut moltes anècdotes, perquè, en fi, anar per aquí per allà acaba fent això. I una que ens va passar fa poc és que anàvem en el cotxe i de repente havia dues persones més bé grans, de majors, menjant... No estic d'acord, però ell diu que un la casitos i l'altre una calimerienda. Jo crec que eren dos calimeriendes, però...
Ah, val, val.
El cas és que passàvem, estàvem ahir menjant, anàvem hablant, i de cop i volta ens sorprèn una mica que estiguin menjant, bueno, aquestes coses, ens paràvem de xerrar i ens giram. I ningú diu res, i de cop i volta el meu germà diu... ¡Qué ganas de ser viejo!
Molt bona.
I bueno, com molt aquesta
munte. Està bé, està bé. I ara, després de riure, pregunta difícil, mos posant superreflexius, perquè vull que en Manu i en Mateo me diguin què és el més difícil d'entendre dels pares i Nerlina me digui què és el més difícil d'entendre dels fills.
El més difícil és que de vegades diuen per què has fet això, per què no, no facis això, quan els han fet ells, qualque vegada.
A mi una cosa que de petita em costava molt d'entendre era que em deien no em responguis, però dir-me qualque cosa. O sigui, em deien no respondes, però luego tenia que responderles. I... Sí. I el que els interessa. A vegades ells diuen, per què no has fet això? O això és molt important. O al revés, o si no al revés. I jo ho veig totalment diferent.
Bueno, sí. A mi lo que más me cuesta a veces es lo que piensan, entenderlos a veces cuando hablan en sus idiomas. Y, y luego también a veces separar un poco el... Si tienes un mal día, pues no tener... O sea, no estar a malas con ellos y no saltar a la mínima, sino entender que son niños y que muchas veces hacen las cosas sin ninguna maldad y muchas veces por desconocimiento, pues... Y a veces no hay mucha paciencia.
Després de reflectir què punts de discòrdia, sí que és vera que ara ja estaves començant a dir-ho, però quin consell donau perquè mos puguem entendre millor?
Hablar.
Xerrar.
Sí. Molt
hablar, important. Hablar mucho, sí. Y estar... passar tiempo juntos y sobre todo hablar de todo.
Idò, ara, sorpresa, vos poso prova, perquè vos heu de posar d'acord per recomanar-vos una pel·lícula per veure en família.
Vale. Minecraft?
Sí, vàrem veure Minecraft? Fa poc la de Minecraft.
Ah, bastant clar, idò. Ah, i ja per acabar, però... quin pla vos agradaria fer plegats d'aquí un futur res, d'aquí poc?
Ho anem a fer, un viatge a Itàlia, perquè jo mai he sortit d'Espanya amb els meus 12-13 anys. I el meu germà encara tampoc.
Així com un viatge en família.
Sí, molt bé. Farem un viatge en família.
Molt bé. Idò, Mateo, Manu i Arlina, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Molt bé, a la pròxima.
IB3 Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Aquest estiu teniu molt de temps lliure i hem de saber com aprofitar-lo. Per això tenim el nostre test d'estiu, amb consells de persones de totes les edats per passar-ho molt bé aquest temps de vacances. Avui tenim un nen, en Rubén. Preparat, Rubén?
Sí!
Vinga, idò, què és el que més t'agrada de l'estiu?
Bé, a mi m'agrada molt de l'estiu Bé, que pots quedar amb amics perquè no hi ha col·legi.
Molt bé. I si ens haguessis de recomanar un lloc de Mallorca per passar-ho molt bé durant les vacances?
Bueno, no voy a recomendar ninguno en especial porque con la masificación ya se sabe que lo dos moro, pero yo voy a recomendar pues una playa cercana.
D'acord, molt bé. Vinga, i quin joc recomanes per jugar a l'aire lliure quan fa calor?
Pues yo recomiendo las palas de playa, están bien, se pueden encontrar en cualquier tienda de souvenirs, y pues si lo juegas en la orilla está muy tranquilo.
Molt bé. I a la platja, quina construcció divertida se pot fer en serena?
Bueno, pues yo de pequeño hacía circuitos con mi padre de arena, y pues si tienes un coche teledirigido que pueda ir por la arena, lo pongas, si no puede ser peligroso para el coche, pues haz un circuito.
Molt bé. Abans ja ens has dit un esport, no sé si hi ha algun altre esport d'estiu que valgui molt la pena practicar.
Bueno, sí, yo voy a una escuela de mar, dos semanitas, una que hago vela y otra que no. Y bueno, pues yo recomiendo el kayak, el paddle surf y la piragua. La piragua, hay gente que dice es mucho espacio, pero si la eliges bien y tienes espacio en el coche, puedes llegar a ser muy buena.
Molt bé. Venga, ¿y un consell per passar-ho molt bé aquestes vacances?
Pues hacer lo que quieras.
Qué guay. ¿Y quin gelat recomanes provar l'estiu, sí o sí?
Bueno, helado mallorquín, de producto local y si puede ser artesanal.
Molt bé, tu molt conscienciat a menjar gelat de Malla, per exemple.
Sí.
Vinga. I una cançó que creus que pot estar molt bé escoltar l'estiu?
Espresso macchiato, 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 por favor. Por favor.
Molt bé, molt bé. I a més ens canta i tot en Rubén. Molt bé, Rubén, ens ho apuntem tot, d'acord?
Sí.
I ara, com tots els dissabtes, arriba el moment de la nostra recopilació d'iniciatives i propostes dirigides a infants, adolescents i famílies. I començam amb una proposta molt interessant. Un taller gratuït de cinema i xarxes socials per adolescents en l'equip de l'Antidà Film Fest i el creador de continguts Antoni Guiscafré, que ens ha explicat en què consistirà el taller. Escoltau.
Generació Antidà Mallorca Film Fest és un taller gratuït de cine i xarxes socials dins el Festival de l'Antidà. És la primera vegada que se fa i està pensat per joves d'entre 13 i 16 anys que estiguin interessats, i se durà a terme de dia 29 a dia 31 de juliol, de les 10 a les 2 en el casal de barri de l'Escorxador. Durant aquests 3 dies els participants aprendran a gravar i a muntar amb el mòbil, i el taller estirà dinamitzat per jo juntament amb l'equip de l'Atlàntida, i en principi el resultat final es projectarà en el Museu de Baluart. Per més informació podeu consultar la web del festival.
Ja ho sabeu. I ara continuem escoltant les recomanacions de turisme petit per gaudir en família de l'estiu a l'aire lliure. Ens acompanya Tomeu Fiol.
Hola, amics de la Mínima Manual. Aquesta vegada, des de Turisme Petit, vos volem recomanar platges per anar amb família. Ja sabem que aquí som privilegiats, en tenim moltes, però bé, que puguem anar amb família, pensem que han de tenir una sèrie de característiques, com per exemple que tingui dutxes, que sigui d'arena, que és més fàcil, per exemple també que tingui serveis a prop, i una que ens agrada o que ens pareix important és que una vegada que estàs dins l'aigua, la part profunda tardi bastant en arribar. D'aquesta manera podem estar relativament tranquils en somnis dins l'aigua. Ja vos recomanem que sempre duguin crema solar, evidentment, i bueno, d'aquestes platges pues, podem destacar un parell. La platja de Mura, per exemple, a nosaltres ens agrada molt, està entre el Cudi i Can Picafort, perquè és molt gran, normalment no està tan massificada com altres, i ens agrada molt pues, perquè tardes moltíssim en arribar en els fons i és superxula per anar en sos nins. També ens agrada una Sant Telm, que és més petitona, però té, per exemple, un petit parc infantil, l'aigua està, normalment està superneta, i és una platja que també ens agrada molt i té un passeig marítim molt xulo que ens permet arribar fins a dalt i veure una panoràmica xulíssima de la Dragonera. També ens agrada, per exemple, la platja dels Dols, que està a la colònia de Sant Jordi, i la platja d'Esport, que és més petitona, sobretot perquè està a una zona idíl·lica i té un passeig marítim fabulós que després podem aprofitar per fer una gran volta. Aquesta seria Algunes de les recomanacions, però en teniu moltes més, a la plana web de Turisme Petit, i espero que vos hagi agradat, i una abraçada per tots.
Moltes gràcies, Tomeu, i acabam escoltant la recopilació de plans d'oci per diferents edats i per aquests dies que ha fet un dels nostres joves, n'Eduard.
Sempre tenim una agenda repleta de plans, així que anem per feina. Començant per Palma, concurs Pop Rock 2025. Tens un grup o ets solista? I el tens fins al 16 de juliol per apuntar-te a palmacultura.cat. Després, a la llibreria Baobab, dia 11 de juliol a les 6 de l'hora baixa, el nostre estimadíssim Víctor Wagba farà un conte per nins a partir de 3 anys titulat Els cabells de la tortuga. A l'Aró tenim el cinema La Fresca en català en diferents dates, però vos dic que hi ha pel·lícules com Gru 4, Kung Fu Panda o Wish, que és una de les darreres de Disney. A Andratx, el dimecres dia 9 de juliol, per nins de 12 a 18 anys, tenim una festa on hi haurà oli, jazz dance, gincana, manualitats i moltes coses més. I, finalment, però no menys important, jornades esportives familiars per part del Consell de Mallorca i activitats d'estiu per a joves com piragüisme, paddle surf o bici aquàtica, que aquesta darrera m'ha cridat molta atenció, també per part del Consell de Mallorca. Així que sabeu, no hi ha excusa per passar un estiu ben refrescant i ben entretengut.
Molt bé, Eduard, ja ho hem apuntat. I ara ja sabeu que toca un altre pla. Seguir escoltant, no venim en manual. Ara toca secció retro una mica moderna.
Hala, venga.
Venga.
Desde que llegaste ya no vivo llorando. Hey, vivo cantando.
Hey,
vivo soñando.
Hey,
solo quiero que me digas qué está pasando. Hey, que estoy llorando.
Hey,
hey, hey. Desde que llegaste ya no vivo llorando.
Hey. I ja estan preparats per la nostra secció retro, on avui volem parlar d'un tema que pot semblar molt modern, però ja té una vintena d'anys. Són les xarxes socials. La realitat és que fa uns 20 anys aparegué Facebook i WhatsApp ja en té més de 15. Així que, tot i que ens sembli que tot això és d'ara mateix, ja fa temps que forma part de les nostres vides. Per això avui volem recordar com varen començar aquestes xarxes, com les varen viure i com ha canviat tot des d'aquells primers moments fins avui. I per fer-ho, tenim a persones de diferents edats que ens ajudaran a fer un petit viatge en els temps. Tenim en Marc Antellops, dissenyador de videojocs.
Hola,
vols que digui'm edat o no fa falta?
Bueno, si vols.
No, és igual. També tenim en Vicky i en Gabriel, que són pares.
Hola.
Només tenen les edats dels nins, vinga. Tenim en Marta, que té 15 anys.
Hola.
En Joel, que en té 12.
Hola.
En Marta, en Margarita i en Eduard, en els primers anys de la vintena.
Hello.
Hola. En Araceli, que comença la trentena.
Sí.
Tenim en Isabel, la nostra padrina. Hola.
Bon dia. Hola.
Bon dia. També tenim públic. Hola, públic.
Hola.
Hola.
Molt bé, eh? Han quedat allà una mica en fora, però també participareu. Heu de dir sí?
Sí.
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 Sí. Molt bé.
Heu de dir sí.
Molt bé. I doncs, vinga, anem a recordar un poc com vàrem sentir això, no menys més grans, perquè els altres eren encara un poc joves, la primera vegada que vàreu sentir, per exemple, Vicky, a xerrar d'una xarxa social, allò que va sortir Facebook. Com va ser això?
Pues mira, quan va sortir Facebook, jo no volia saber res de Facebook, ni de xarxes socials, ni de res. I a una reunió d'antics companys de facultat me varen dir, i pot ser que no tinguis això? I tots en tenim, i així mos comunicam, i me vaig registrar, i vaig començar a afegir els companys d'estudis, i després els altres companys d'estudis, i en el principi no m'enterava de res, ni sabia com s'havia d'escriure, i veia allò del mur, i dius, què és això d'un mur?
Escrivies missatges privats
en el mur,
no?
Escrivia missatges privats a tothom, avui ho he mirat, i he dit, ostres, i jo escrivia missatges privats en el mur de la gent, quina cosa. Desastre.
Tu, Marc, devies ser, ara, per tant, deixa edat, quina edat tens?
Sí, tens 38.
Molt bé, eh? Molt bona edat, molt jove. Tu quants anys tenies, més o menys? 2006,
sí,
2007?
Sí, tindria això, uns 18, 20...
Començaven, no? Tu què recordes d'aquells inicis?
Jo també vaig ser un poc reticent, tot s'ha de dir.
Feia com a cosa.
M'ho va costar, perquè sí, primer, pues, això, un poc en aquest pla, que és com una seta digital, no? Tothom és en pla, sí, t'has de ficar, perquè està molt bé. I jo, jo ho veig així com un observador extern i com que li tenia cert, així, com... Però bueno, al final t'hi fiques i entens la seva utilitat i veus que té molt de sentit, que al final és una evolució natural d'internet, de les formes de relacionar-nos, i era inevitable que tots s'acabessin ficats allà.
Teníem alguna idea de les mesures de privacitat o
que
zero?
Va, eren tremendament innocents, no sabien res. No
etiquetàvem a tothom les fotos, contàvem la vida en el mur dels altres, quan diu una Vicky, tot el dia felicitant a tothom els aniversaris,
sí, però...
dels desconeguts. Molt bé. Isabel, Isabel ara usa Facebook. Sí, un poquet, no? Sí. Que jo la tenc d'amiga. I què tal això del Facebook?
No me n'entén de molt. O sigui, faig lo preciso i necessario, perquè si no, pas pena de no equivocar-me i no enviar una cosa que no he d'enviar, o sigui, aquestes coses. O sigui,
però a poc n'heu après.
Vaig, sí, no vaig fent, però a poc.
Molt bé. Amem, anem per allà pel públic. Amem, Llucia... Tu que recordes? Tu quants anys tenies quan va començar Facebook?
No me'n record, però jo crec que en devia tenir 14, 13, 14, sí.
Més i com ho recordes, en això?
Ja teníem Fotolog. Llavors va arribar Facebook i va ser la gran novetat, perquè hi havia moltes coses que Fotolog no podies fer i a Facebook sí. Llavors va ser... Vaja, tota la classe tot d'una es va fer un Facebook.
Molt bé, molt bé. A mi en Araceli fa així. Jo també tenia...
Jo també sentim Fotolog. La meva primera interacció en les xarxes va ser Fotolog. No tenia encara ni internet a Camiva. Anava en Estiver Café a connectar-me a Fotolog. I després el canvi a Facebook va ser pues, una transició seamless. És a dir, va anar perfecte.
Molt bé. Na Marta i na Margarita encara eren petites i na Eduard éreu, usàveu, no?, amb sa família, no?, per escriure sa família d'Argentina, na Margarita, pels jocs. En Joel i na Marta, teniu alguna idea de com funciona Facebook o és un món desconegut?
Desconocido.
Sí, no.
Lo més profund d'internet és això.
És a dir, web. Sí. Bé, i clar, anem a xerrar ara de la missatgeria instantània, perquè això, avui en dia tothom té WhatsApp, però això va arribar un bon dia. Tothom s'enviava SMS i un bon dia resulta que varen passar de fer les caretes amb punts i parèntesi, que era el més que podria el màxim, enviar-nos WhatsApp. Com recordeu aquest moment, Gabriel?
Jo el WhatsApp troc que va ser una cosa igual que el Telegram, que va ser revolucionari perquè va facilitar molt la comunicació de la gent molt fàcilment i tal, o sigui, estupendo.
Sí. Isabel, quan vau començar a usar WhatsApp? Ja fa temps.
Ja no me'n recordo.
Però l'usau habitualment.
Ara sí, o sigui, ara em va bé. Envio WhatsApp quan és necessari. Però tampoc no som d'aquestes que tot el dia estan en això.
No tot el dia en línia, no. I tu, Vicky, com vas viure el fet de tenir WhatsApp?
Mira, jo vaig passar de no vull saber res de tot això, de la gent que m'enviï coses en el mòbil, no vull que entrin en la meva intimitat, no ho volia. Me vaig haver d'anar d'alta en el WhatsApp dels papàs de l'escola, perquè si no, la nina no anava als cumpleaños, i me varen dir, mami, no, la teva nina no anava als cumpleaños, i jo no, digo, i no estàs en el grup de WhatsApp, i jo, això què és? I ara crec que són que diu Isabel que tot el dia estic en sou això. He caído en el mundo profundo.
Clar, vos he de dir una cosa, pues que sou més joves, abans no hi havia àudios, no hi havia stickers, no hi havia el doble check blau. En el principi crec que no se podien enviar ni fotos ni vídeos, no se podien fer grups, no se podien fer videotrucades, no hi havia reaccions en els missatges. Què vos sembla això? Podeu reaccionar, podeu tenir reacció en el missatge.
Raro, és raro. És que jo ja, els meus stickers eren els dels Messenger, entonces no tenir-ne és raro, sí.
Han de dir que també ens salvaven d'haver d'escoltar àudios de 6 minuts. Això ho varen tenir...
Culpable.
El que sí teníem, que ara no se té, és que teníem politonos en el mòbil i tothom sabia quina era la seva música de mòbil, no com ara, que sona el mòbil i no saps si és el teu, és de la persona de vora o és de la que està a 2 metres més enllà. Bé, penseu que tot ha canviat molt?
Sí.
Penseu que n'heu après molt?
Sí.
Controlau molt de xarxes, tots, en general? L'Isabel diu que no.
Jo sí.
Sí? I dona'm a comprovar un bon concurs per totes les generacions.
Ui!
Men, que venguin aquí la gent del públic, que se posin drets. Per favor, veniu, perquè aquí no va participar tots. Agafau els micros sense fils, posau-vos aquí a prop que anem aquí a concursar tothom. Eh? Vinga, per començar, anem a escalfar i haureu de dir emojis que podem enviar per WhatsApp. No fa falta que poseu la cara, perquè si no, no us escoltaran, però heu de dir emojis que podem enviar per WhatsApp. Vinga, Isabel, un emoji.
No tenia idea.
És que fa el besito.
Ah, una riella.
Molt bé. Vinga, Vicky.
És que plora.
És que pensa.
Sa caca.
Hola, molt bé.
La calavera. Que us he enamorat, aquesta.
Vinga.
És que dueres de sol.
Molt bé.
Una pilota de futbol.
Vinga, no val objectes.
La sevillana.
Ui, molt bé, vinga, per aquí.
Corets de colors.
Molt bé.
Es moixet en cara de xulo.
Any el gatito que hace caritas.
Molt bé, molt bé. Aplaudiment. Ja ho has calpat. I ara continuarem amb un tortell relacionat amb xarxes i missatgeria instantània. Heu de contestar tots plegats, així si algú s'equivoca no passa res, el més aviat possible. No penseu massa, eh? Vosaltres deixeu-vos endur. Eh? És senzilla. Preparats?
Bé, sí?
Vinga. Amem. Idò, que no me mirin, que aquí tenc en Marc, que no me miris. Vinga, comença. Joel, no me miris. A més, anem, van vestits iguals, en Marc i en Joel, pareixen aquí els soldats reals. Vinga. Començam en C. Missatge copiat i reenviat a molta gent, sovint sense llegir-lo.
Cadena.
Cadena.
Han d'evitar enviar les cadenes aquestes. Vinga. Comença per F. Xarxa social que molts diuen que ja només fan servir els pares.
Facebook.
Comença per G. Espai dins WhatsApp o Telegram on molta gent xateja a sa vegada.
Grups.
Molt bé. Comença per H. Això, aquest és fàcil. Signe que se posa davant d'una paraula per destacar-la a xarxes.
Hashtag.
No em fallareu cap. Comença per I, xarxa social on penges fotos, vídeos curts i stories.
Instagram.
Comença per S, acció de lliscar, es dit per la pantalla per veure més continguts.
Scroll.
Molt bé. Un altre per S, missatge que només dura 24 hores.
Story.
I la darrera, comença per T, xarxa plena de vídeos curts, reptes i balls virals.
TikTok.
Ai, Joel. Molt bé, molt bé. Què tal? Era fàcil?
Sí.
Ho fèiem un poc més difícil.
Vinga.
Sí, anem a l'idea expert.
Sí.
Vinga. Idò, anem a fer-vos unes quantes preguntes i heu de triar l'opció correcta. Vinga, la primera. Amem. Què no hi havia al principi a Facebook? A. Foto de portada. B. Botó de m'agrada. O C. Messenger.
Botó de m'agrada.
Tot és correcte.
Ui.
En Joel sempre ho prova i a vegades li funciona.
Hem dit cada 100 programes.
Exacte. Vinga, següent. Quina va ser durant un temps la foto més m'agrada d'Instagram? A. Un moixó vestit de superheroi. B. Un ou qualsevol. O ser un entrepà encara somrient.
Jo diria que serà sou.
Un moix, no? Moixet.
Un moixet.
En què quedam?
Ostres.
Moixet o un ou?
Moixet.
Jo crec que era un ou.
Era un ou. Era un ou. Quina funció de Facebook ningú sabia ben bé per què servia? A. El botó de fer un toque. B. El botó de fugir d'aquesta amistat. C. El botó d'afegir com a preferit.
Estoque.
Estoque.
Encara no ho sé.
Que jo tampoc, perquè serveix, algú sap. T'han enviat un toque.
Ni idea.
I què vol dir això?
Toc, toc, fes-me cas.
Sí, suposam. Bé, important, aquesta. Què passa si cliques massa ràpid o m'agrada moltes fotos d'Instagram?
Que te banean.
Ah, se t'apareix Mark Zuckerberg per videotrucada. Bé, te salta un avís dient calma, influencer. O C, t'aturen temporalment el compte.
Sí.
Sí,
sí. Me sap greu.
Sí. Banejada.
Sí, no sé per què ho sé.
Perquè
ho has provat?
Ho he provat.
T'ha passat?
Sí.
I t'han banejat?
Sí.
I doncs ja ho sabeu, Ja sabeu el que no heu de fer. Vinga, quina xarxa deixava penjar només una foto en el dia i era plena de selfies davant el mirall del bany? Fotoclub, Selfiebook o Fotolog?
Fotolog.
Feia molt de selfies, Lucía i Araceli.
Sí.
Davant el bany.
Sí, sí.
Sí, sí. Tots tenim un passat, no passa res. I, vinga, ens queden dues. Quina xarxa social usaven els adolescents a Espanya, no digueu res, abans que Instagram existís? A. Cara Libro Junior. B. Quedamos. O C. Twenty.
20.
Ara heu fet un record, d'aquell 20.
S'ha desbloquejat un record.
Sí. Que no sé què va passar, que un bon dia...
Va desaparèixer.
Va desaparèixer silenciosament i adeu. Vinga, i la darrera. Quina xarxa té més perfils de moixos influencers amb milers de seguidors? A, Pinterest, B, Instagram o Petbook?
Petbook.
Instagram.
Correcte. Vinga, un aplaudiment, ho fem molt bé, eh? Ui. Què tal, Isabel? No ho han encertat moltes.
No m'he enterat de res.
Joel, què tal això del passat?
Provant,
no? Molt bé. I de moltes gràcies a tots. Us ho heu passat bé?
Sí!
I doncs ja s'ha acabat el programa. Oh! Però tornarem el pròxim dissabte a no venir amb manual, així que ja podem dir adéu. A la una, a les dues, a les tres...
Adéu!